Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Aquí estem de nou i ja és dijous. Com passen, caram, els dies? Hola, Ricky.
Hola, Candela. És ben cert això que acabes de dir, una reflexió molt interessant.
Molt. Com ho he rumiat passen abans de dir, eh?
No, ja m'ho imagino, sí. Perquè evidentment els dies passen volant, que és una altra...
I els anys empenyen, no? Qui dies passa, anys empeny,
sí. Doncs res, senyores i senyors, molt amables de seguir aquí amb nosaltres, amb aquesta paciència que us caracteritza. Mm-hmm. Suposo que ara de cara al Nadal, doncs, tindreu algun regal o algun detall de la cadena Pirenaica per la vostra fidelitat.
Ah, caram.
Per cert, aprofito per dir que si algú li sobra alguna cistelleta...
Sí, segur. Plena o buida?
No, plena. Ah. Plena una cistelleta...
Pot ser buida, també, no?
Sí, també podria ser buida. Bueno, doncs res, que molt amables, moltes gràcies. Com sempre, us saludem a aquesta hora de la tarda a la segona part del Passeu sense trucar, perquè el Passeu sense trucar és com un partit de futbol, té dos parts. La primera i la segona.
I tres, i...
El que passa és que la segona, diguem-ne, és mitja hora menys. Clar. En comptes d'una hora, és mitja hora. Però, bueno, entre pitos i flautes... Doncs,
una hora
escolta,
i mitja.
Una hora i mitja, que no està bé.
Lluny del qui fa 7 hores de ràdio, no?
Ah,
de...
sí. Bueno, jo no podria, Candela. Jo ja sóc gran.
No, per això,
jo
ja ho sé.
Jo ja sóc gran. Això és per gent jove com el Basté.
Ai,
o el Clapés.
El Clapés, també. El Mundó, no, el Clapés no fa 7 hores, en fa 4.
Aquell del cap de setmana s'hi passa tot el dia,
sí, ja,
no?
Sí, ja, diuen que...
Deu dormir allà.
Quinta canes, ja, pobre. Pobre. Doncs res, el més vist ahir dimecres a la televisió va ser, una vegada més, Antena 3 Notícies 2,
Sí.
2.549.000 espectadors i espectadores d'audiència mitjana, 19,4% de quota de pantalla. I el minut d'or, no us ho creureu.
Mm. Però ja va pujant,
Passava l'arbre.
Però ja a 3.121.000 espectadors,
Que ja pot.
Doncs
no ho
he mirat. No, ja ho miraré. Veus, en canvi, sí que vaig estar veient l'informatiu del Vicenç Pagès, que...
Vallès, bueno, Vicente
igual,
Vallès.
Jo ja m'entenc i ballo sol. Doncs sí, aquest sí. Però el passapalabra, noia...
No t'agrada aquest concurs?
Em costa.
No. El rosco, jo és com... Abans no...
Escolta, jo amb els concursos em vaig quedar amb un, dos, tres.
I...
Bueno, i el concurs aquell que feia el Constantino Romero, el Tiempo Soro, que també m'agradava molt. No és pel que m'agradés el concurs, m'agradava com ho feia i per la veu.
El Constantino,
sí. Bé, aviam, més coses. Per exemple, mirin, els 5 programes que es van veure més ahir a la tarda vespre, a les cadenes, insistim que això són audiències de les cadenes nacionals de les televisions de Catalunya i Espanya. Catalunya quan toca. Generalment sempre parlem del Telenotícies.
La gent dirà, i a nosaltres què ens importa el que es miren els altres?
Home, no estic d'acord, Candela.
Aquí no tenim res, ni audiències de ràdio,
no,
ni de televisió.
No, aquí no tenim absolutament res. A vegades penso que no tenim ni vergonya, però bueno...
Home, parla per tu,
Parlo per mi, però és que de veritat hi ha coses que no s'acaben d'entendre. No, ho deia perquè és més important del que sembla, perquè aquí bona part de la població veu aquestes cadenes.
Ja. Però moltes no.
Com vols dir, moltes?
Moltes persones no s'ho miren.
No, però n'hi han més que s'ho miren que no pas que no s'ho miren.
Això?
Perquè això jo he fet ràpidament una enquesta.
Ai, sí. I... Ha fet de Glòria Serra, equipo de investigación.
Mira, només cal entrar a bars i restaurants i veure què hi tenen posat a les televisions, perquè ara ja raro és el bar o el restaurant.
Mirin...
Que s'ho miren és una altra cosa, però quines cadenes tenen posades... La majoria, la
Pirineus
gran...
Televisió.
Evidentment, però clar...
O, si molt m'apretes...
Bueno, Telecinco, Antena 3...
Andorra
3,
Televisió.
Sí, ja et fotran. Bueno, escoltin, ahir, el número 1, El Hormiguero.
Hi va haver el cuiner Martín Berasategui i David de Jorge.
Sí. 2.225.000 espectadors, espectadores. Segon, La Revuelta.
María José i Marcos Adriana Torrebaja, no?
Això mateix, 2.152.000. El tercer, atenció.
Detective Touré.
Sí.
Família.
Sí, que...
Aquest... Era el nom de l'episodi.
Sí, perquè el Detective Touré em sembla que el primer capítol el van fotre el dilluns i el segon...
El posen quan els hi sembla.
Quan, i això jo tampoc ho entenc.
Vull dir... és perquè tu miris.
Ja, bueno, doncs sí, doncs has d'anar darrere del tema. Bueno, doncs el Detective Touré aquest, Família, que era l'episodi, 1.107.000 espectadors, espectadores. Per cert, vaig veure el primer capítol i em va fer patxoca.
Molt bé.
Em va agradar.
Doncs apa.
Em va agradar. Bé, el quart, El Intermedio, 1.067.000 espectadors, espectadores.
I el cinquè, A Cuatro, First Dates, 986.000 espectadors.
El programa amb més audiència dels canals temàtics de la TDT va ser una vegada més la pel·lícula de El Oeste. Sí, es deia Pintura de Guerra.
Oi, va,
No em preguntis, no la vaig veure.
No.
Però a les 18 hores 50 minuts hi havia un promig de 422.000 persones veient aquesta pel·lícula a 13TV.
I ahir no va ser una bona tarda per l'Anna Rosa Quintana amb Tardear. Va fer un 9,6, 856.000 espectadors, perquè la va guanyar i ara Son Solés amb 13,1% de quota de pantalla i 1.177.000 televidents o televidentes, no?
Sí, espectadors, espectadores. Sí, sí. Bueno, mica en mica va fent camí, no? La Son Solés.
Passa més la... O sigui, guanya sempre més vegades la Son Solés que no pas la Anna Rosa.
Sens dubte, sens dubte.
Que està ja més caducada.
Sí, sí, sí. Que... La veritat és que està ja,
pobreta,
diguem-ne, pel retiro.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Un dia més tenim amb nosaltres a la Laura de Llarès. Què tal, Laura, com estàs?
Què tal, com estem? Moltes gràcies.
Estem bé, aquí preparats per escoltar-te de nou en aquest espai que anomenem Ànima, dins del Passeu Sense Trucar, i que avui vol parlar-nos d'un tema del qual potser molts de vosaltres en teniu a casa, o en teniu a casa dels vostres pares, o... us han cuidat dels i les cuidadores, que han de ser una gent molt ben preparada psíquicament, Laura.
Sí, de fet, parlem a nivell personal, no?, de que ens pot tocar en un moment de la nostra vida cuidar alguna persona, però també dels professionals de la salut, no?
Exacte.
Metges, infermers, terapeutes, auxiliars i cuidadors experts, no?, que basen la seva feina en estar a càrrec d'altres persones que són dependents.
Uh-huh.
Normalment els col·lectius de persones que poden necessitar, no?, que es tingui cura d'ells, doncs solen ser padrins, i aquí doncs qui més qui menys s'hi troba, no?, en un moment donat.
Sí.
També persones amb discapacitat o persones senzillament malaltes, no?, uh-huh, amb malalties més o menys llargues. Què passa amb aquest col·lectiu? Que tenen en comú una, que hi ha un patiment al darrere, perquè si parlem de padrins, el fet de veure com degenera el teu cos, no?, o de no tenir totes les funcions com sí que les tenies abans, doncs ja genera un patiment, genera un malestar, però també si parlem de discapacitats, i discapacitats de tot tipus, eh?
Sí, 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 sí.
Intel·lectuals, sí, o físiques, també hi ha un patiment al darrere, no? I això el que fa és necessitar moltes cures, no?, i també canvis en l'estat anímic de la persona. Per tant, quan ens trobem en la situació de que hem de cuidar a una persona amb aquestes característiques, se'ns posa bastant a prova tots els nostres recursos, no? La paciència, l'estrès, a l'afrontar situacions que seran complicades, no?
Mm-hmm.
Tot això, al final, quan s'allarga en el temps, doncs genera dos grans problemàtiques. La primera és el que s'anomena fatiga per compassió, que seria un burnout encarat, no?, cap al tema de cures, I la segona, que també és bastant important, és la fusió que pot donar-se amb el rol de cuidador. Anem a explicar una miqueta millor.
Sí, a veure,
aquesta fusió és quan jo perdo la meva identitat i adopto únicament el rol de cuidador, no?
Sí.
Què passa amb això? Que la meva vida acaba perdent sentit si no estic cuidant d'una altra persona, no? I això es veu molt, per exemple, amb persones que han estat cuidant a membres de la família o fins i tot la parella, no? que han passat per un procés de malaltia llarg i que al final doncs aquella persona acaba traspassant, el que es veu molt amb les persones que han estat a prop i que han estat atenent aquesta altra persona és que entren en fase depressiva, no? Mm. Quan dius, ostres, s'haurà alliberat i podrà reprendre les seves activitats, resulta que no és així.
No, és tot el contrari.
Resulta que entren en fase depressiva perquè hi havia, en certa manera, una fusió amb aquest rol de cuidador. I ara que no tinc aquest rol, com he perdut la meva identitat, qui sóc, no?
Uh-huh.
I això ens pot arrossegar cap aquí. Pel que fa a la fatiga per compassió, al burnout del cuidador, doncs, bàsicament, estem parlant d'un esgotament a nivell físic i emocional que s'acaba donant perquè estic en contacte constant amb el patiment i amb el malestar. I aquí sí que tenim una sèrie de símptomes que convé que tinguem presents perquè, a més, a la llarga ens poden portar a fer el nostre rol de cuidador malament, és a dir, a ser poc efectius.
Mm? Uh-huh.
Tindríem com a primer símptoma l'esgotament emocional i físic, això és clau.
I tant.
Però després tenim també el que s'anomena una despersonalització, és a dir, que com a mecanisme de protecció meu, com que l'altre em reclama molts recursos,
uh-huh,
molts recursos, acabo desenvolupant fins i tot actituds que són negatives cap a la persona que estic cuidant i acabo pillant mania, parlant clar. Però per què? Perquè em demana tant i jo, al final, el meu dipòsit de no? Ens hem d'imaginar que som com un vehicle, al final.
Sí, sí.
El meu dipòsit de tant donar i poc complir, perquè són feines que sí que t'omple cuidar algú i tractar-lo bé, evidentment, però al final nosaltres també necessitem temps per nosaltres mateixos i són feines aquestes que, a banda de ser poc reconegudes, no deixen massa temps per un mateix. I al final el nostre dipòsit es va buidant i acabem per agafar mania en aquella persona que estem cuidant.
Clar, perquè t'absorbeix, oi?
Exacte.
Ens ho fem nosaltres mateixos, però és així.
Perquè sí, clar, ens ho fem nosaltres mateixos si no hem sabut gestionar o no hem pogut gestionar millor les coses, perquè a vegades hi ha situacions i situacions, hi ha situacions que jo reconec que són molt complicades, molt, molt complicades. Però, per una banda, anem agafant mania i per l'altra ens anem sentint culpables d'agafar mania, perquè sabem que al final l'altra persona no ho ha decidit tampoc la situació en la que està.
I tant,
Això també pot donar-se amb una pèrdua d'empatia. És a dir, que com a mecanisme de protecció, com que veig que l'altre està patint molt i no puc estar connectada tota l'estona en aquell patiment, el que faig és deixar de connectar-hi. Mm? Per tant, ja veieu que aquí la feina de cuidador la farem menys efectiva amb aquestes dues coses que acabo de dir. Després també trobarem dificultats en la son i canvis en els hàbits alimentaris i com a símptomes físics aquells deguts a l'estrès crònic, que serien mal de cap, irritabilitat, problemes digestius, fatiga crònica. Per què? Perquè normalment el cuidador sí que pot patir estrès crònic. Recordem ràpidament que l'estrès es dona quan tinc més demandes exteriors que no pas recursos per afrontar, cosa que sol passar en aquestes situacions. I aquí ja entrem en una situació d'estrès que ens portarà cap aquí.
Clar,
i finalment...
No digues, digues, endavant.
No, anava a dir que finalment tot això el que ens porta, a més, és a tenir sentiments d'impotència, de no poder-ho fer millor, i en moltes ocasions aïllament social, que són dos components que tampoc ajuden massa, no?
No, jo anava a parlar, això pot passar doncs, a nivell familiar, a nivell amical, les persones que s'hi dediquen de manera professional també han d'haver rebut uns cursos, uns estudis físics i mentals, no?, per poder fer aquesta feina, perquè, evidentment, com en moltes feines, no tothom val, no?
Clar, evidentment. El que passa que també això té molt a veure amb les circumstàncies vitals de cadascú, no? Sí que hi ha temporades que són feines que es poden portar millor, hi ha temporades que es poden portar pitjor, però el que sí està clar és que feines de tipus sanitari o tipus social, per dir-ho d'alguna manera, tenen aquest component de risc de patir en algun moment donat fatiga per compassió.
Uh-huh.
És de no poder donar més perquè ja tenim els dipòsits buits, no? Clar,
i com els podem omplir?
Ara anem a...
Vinga, anem a la solució.
Direu, el primer punt és l'autocura. Què passa? Que sovint, quan estem pendents del benestar de l'altra persona, el que fem és oblidar-nos de forma natural de les nostres necessitats, no? Mm-hmm. Com que l'altra persona em necessita molt, doncs jo vaig poquet a poquet descuidant les meves prioritats. Sí. Llavors, el primer que hauríem de fer és replantejar aquest punt. Com us he dit, no és egoista fer això. De fet, és millor perquè si no perdrem efectivitat...
Clar.
En les cures que farem, perquè correm el risc de perdre empatia o de despersonalitzar l'altra persona. Aleshores, aquí hi ha coses molt senzilles de fer, que són realitzar activitats que ens aportin plaer, allò que ens agradi, practicar exercici, practicar meditació, escoltar música, fer una estoneta de lectura, pintar-me les ungles, m'ho invento.
Cadascú, sí.
Una activitat que, ostres, amb això em fa sentir bé. Per poder fer això, què he de fer? Establir límits. És una condició indispensable perquè jo pugui anar obtenint temps per la meva autocura. I aquí, doncs, potser podríem realitzar un llistat de tasques i veure on som nosaltres imprescindibles i a on no. A on no siguem imprescindibles, pot estar una altra persona. Fins on no arribi jo, pot arribar l'altra. Per fer això, serà fonamental que busquem suport. I aquí es tracta de repartir responsabilitats. Sí que hi haurà coses que sempre haurà de fer el cuidador referent, no? Parlo, per exemple, en el cas de les famílies que tenen a càrrec persones grans, sempre hi ha un membre de la família que és com el referent d'aquella persona,
això
no? Com
sempre passa, sí.
Però aquesta persona no ha d'estar en totes les responsabilitats. Potser n'hi ha unes que són molt importants que les porti ell, però a les altres pot arribar algun altre membre de la família, o fins i tot es poden contractar professionals. I també és important buscar suport emocional. Què t'he dit abans? Abans t'he dit que durant el burnout es produeixen sentiments que són molt contradictoris. Mm-hmm. D'una banda li agafo mania a la persona, dic és que no puc més amb ell, és que és tossut, és que em posa nerviosa, i de l'altra tinc sentiment de culpa.
Sí, et sents supermalament, no? Perquè pel fet de pensar-ho, només.
Pel fet de pensar-ho, jo no hauria d'estar pensant això, perquè aquesta persona em necessita. Per això és molt important que puguem trobar algun espai per buidar el pap.
Uh-huh.
Això pot ser amb amics, pot ser amb professionals o amb qui millor se senti, no, la persona, però sí que és important anar buidant el cap, perquè si no tot aquest discurs es va fent gran i unit a la situació que ja és complicada de per si, d'haver de cuidar d'algú, doncs encara ens augmenta més aquest estrès. I després, i molt important, aquesta és molt important, és mantenir relacions socials. Per què? Perquè estem en contacte directe amb el patiment i amb el malestar. Si no sortim d'aquest cercle i quedem amb gent, anava a dir que està bé, bueno, que, amb gent que ens aportarà discursos diferents al final, no? Que ens explicaran, doncs mira, a mi m'ha passat això, m'ha passat allò altre. Si no sortim d'aquest bucle, ens anem enfonsant a poc a poc i acabem cremadíssims, perquè és normal. Per tant, és superimportant que tinguem aquest espai per mantenir les relacions socials i que puguem compensar les dues tasques, no?
Mm-hmm. Sí.
Fixa't que això també pot passar una miqueta amb els nens petits.
Doncs mira, ho estava pensant ara mateix, sí.
Clar, això també pot passar una mica quan estem a càrrec d'un nen petit. I de fet, sense els pares que diuen, oh, ja té 2 anys i comença el col·le, que bé. Però sí que és veritat que la diferència és que un nen petit, l'estat anímic, no el té tan tocat.
Sí.
com una persona que està malalta o com una persona que està en un procés d'envelliment i que veu com les seves facultats se van apagant, no? Amb els nens petits no passa tant, i per aquí es va compensant. Sí que és veritat que també es pot arribar a un burnout bastant ràpid,
La veritat és que sí, però és totalment diferent, no té res a veure. Sí, sí, jo estic pensant, per exemple, suposo avui en dia també es fa, no?, quan era petita, hi havia gent, principalment eren monges aleshores, les monges de la vetlla, no?, que anaven a les nits a vetllar els malalts, oi? Per exemple, que estaven a casa o que estaven en un hospital. Aquí al Principat d'Andorra també tenim, per exemple, gent que no estan una jornada amb algú dependent, però sí van a l'hospital a acompanyar els malalts.
Exacte.
Que també és una feina gratificant. Clar, no té res a veure amb una persona que hi dedica doncs, tota la seva jornada, o fins i tot, no, ja no parlo només de les 8 hores, fins i tot hi ha gent interna, no?, dins d'una casa, o que són la persona cuidadora i el malalt o malalta, no? I conviu les 24 hores. Que això també es dona molt, no?
Sí, sí, sí. I que són feines que jo penso que no són prou reconegudes, no se les té bastant en compte. Són grans feines, al final són feines molt absorbents.
Sí.
I que s'ha de, ens hem de mentalitzar de que per fer-les bé, per salvar algú, primer hem d'estar bé nosaltres.
Totalment, d'acord.
Si comencem a estirar la mà a algú que està al mar, des d'una barca, i caiem nosaltres a l'aigua, no serveix.
No.
Per tant, hem d'estar nosaltres primer molt assegurats i després començar a estirar. Però això, que sona molt lògic, no?, en la teoria, diguéssim que a l'àmbit pràctic no ens en sortim tant. No ens en sortim tant, costa més, no?, prioritzar el nostre benestar per després poder ajudar amb una altra persona. En l'àmbit teòric ho entenem, però a la pràctica, bueno, si puc fer una hora més la faig perquè pobret.
Clar.
I així anem estirant.
Sí, sí, però el que ens deies, no?, cal estar fort. A veure, evidentment, físicament, però anímicament, psicològicament, doncs és fonamental per segons quines tasques,
Sí, sí, sí. Sí, perquè, a més, fixa't que si estem fort psicològicament, doncs tenim més la motivació per cuidar també el cos físic, perquè al final no són dues entitats separades, això ho hem dit en moltes ocasions, són dues entitats que van juntes. Llavors, si menjo bé, si dormo les meves hores, si procuro anar-me equilibrant amb les meves coses, és evident que funcionaré millor i ajudaré millor els altres. Però si no és així, no em dono el temps de menjar perquè és que he de fer no sé què, no em dono el temps de dormir perquè, clar, he d'estar pendent de les nits d'aquesta persona.
Et vas debilitant.
Estic pendent durant el dia. Clar, és que al final acabem malalts.
Sí, 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 sí.
Al final acabem plantant una llavor molt perillosa, que és el que et deia, no?, en aquesta fusió amb el rol de cuidador, també aquesta llavor que plantem, que acabem funcionant malament nosaltres.
Sí, sí. Doncs, i llavors, aquí ve el quid de la qüestió. Si estem en alguna situació de la que ens ha explicat la Laura, coneixem d'algú, o sospitem de que es pot arribar a donar tot plegat abans, doncs millor el remei que la malaltia, i acudir doncs a professionals com vosaltres, que també hem dit que els psicòlegs també van a veure els psicòlegs, també van a les consultes dels psicòlegs.
I tant. I tant, i tant. I de fet hi ha escoles on és condició necessària, no?, per practicar certes teràpies, de que et facis fer teràpia per algun altre o que et facis supervisar. Vull dir que no ha de fer vergonya ni molt menys,
I tant que no. Doncs moltíssimes gràcies, Laura, per acompanyar-nos un dia més aquí a la ràdio. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I avui un dels grans, parlem musicalment parlant, perquè no sé, em sembla que era una miqueta amb les dones.
Ah,
No sé.
Ja. Yeah.
Ray Charles.
Un Ray mite. Charles. Un mite. Tio extraordinari. Ara. Els seus comportaments i... Bé, avui 14 de novembre, però de l'any 1960...
64 anys enrere.
És una bestiesa. Oh. Doncs va arribar a número 1 als Estats Units una cançó que és, bé, vull dir, una de les cançons, jo diria, més escoltades, que ha sonat més a les ràdios.
I moltes versions, eh?
S'han fet. Un fotimer de versions... Però és un d'aquells temes ja mítics de la història de la música i clàssics, evidentment. Estem parlant d'això que comença a sonar, que es diu Georgia on my mind.
Ens trobem demà. Adéu-siau.
Adéu. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said just an old sweet song.